Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, s'ha desmarcat de nou de la posició de la Unió Europea sobre Ucraïna i ha rebutjat signar una declaració que reitera el suport a Kiev i exigeix a Rússia voluntat política per acabar amb la guerra. A la cimera del Consell Europeu que se celebra a Brussel·les, els líders de la Unió Europea, a excepció d'Orbán, han aprovat una declaració en què reafirmen el suport incondicional a la independència, sobirania i integritat territorial d'Ucraïna, i encabala l'inici de les converses per un acord de pau entre Washington i Kiev a l'Aràbia Saudita. En el text aposten per accelerar el suport militar a Ucraïna i sorprenen que estan preparats per contribuir en garanties a la seguretat d'Ucraïna. Més temes. La Junta General d'Accionistes del Sabadell tornarà a reunir-se a Catalunya 7 anys després. Serà aquesta tarda a partir de les 5. Serà la trobada anual d'accionistes de l'entitat després que la seva seu social hagi tornat a la cocapital del Vallès Occidental. Prèviament, en un sopar a la Junta General, els directius de l'entitat sabadellenca han escalfat l'ambient en relació a l'OPA del BBVA. El president de l'entitat, Josep Oliu, ha apel·lat a la responsabilitat del govern espanyol per protegir el teixit empresarial, i ha dit, i el bé comú.
El govern espanyol té una responsabilitat, i el govern català també, de vetllar per pel futur del teixit empresarial que hi hagi. Les pimes són una part molt important d'aquest teixit empresarial.
Tot i que l'OPA no forma part dels punts de l'ordre del dia que han de votar els accionistes, els directius donen per fet que se'n parlarà aquesta tarda. Més qüestions. 4 anys de presó per un lladre que va robar de forma violenta un rellotge de luxe a un turista el passat octubre a Gràcia, Barcelona, plena llum del dia. La sentència diu que l'home, que és d'origen marroquí i en presó preventiva des de novembre, ha de complir 2/3 de la sentència en una presó espanyola i la resta al seu país. També li prohibeix tornar a entrar a Espanya durant 8 anys i l'obliga a pagar 500 euros de multa per les lesions, 150 d'indemnització per les lesions i 220.000 euros pel rellotge sostret. Pendents del temps i les pluges, ja ho sabeu, aquests dies, Protecció Civil ha desactivat l'alerta Inuncat, però manté la vigilància als cabals de rius i rieres. Les comarques de Girona és on s'han registrat més acumulacions d'aigua i on han estat més destacades. El 112 ha rebut un total de 178 trucades. El sistema Ter Llobregat ha superat avui el 50%, mentre que la resta de conques que depenen de la Generalitat han arribat al 49% de la seva capacitat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 20 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia, ja ha començat la primavera i ho està fent amb un bon cabàs de núvols a gran part de Catalunya, sobretot de les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona. Núvols que estan sent fins i tot prou productius com per anar deixant alguns plogims i algunes roïnes. Aquesta pluja fineta, que sobretot a prop de les serres anirà sent més present al llarg de les properes hores. Una bona ploguda, una altra vegada la que caurà al voltant del Montseny, les Guilleries, el Coll Xacabra o també cap a Sant Llorenç del Munt o Montserrat. En canvi, a les comarques de Lleida anirem tenint més clarianes, sobretot les del Pirineu, on sembla mentida però tindrem més domini del sol que no pas d'una altra cosa. La temperatura puja lleugerament, però només a les comarques de Lleida. També arran de mar anirà fent vent, al igual que al sud de Lleida i la Catalunya Central, fent que hi hagi sensació una mica molesta. Ja de cares a divendres, el temps continuarà regirat i, atenció, al voltant del migdia, tindrem una bona traca de xàfecs i de tempestes. Us seguirem a la xarxa.
I avui al Connectats parlarem de la nova edició de la Marató per la Diversitat de Sumar Castellà. Entrevistarem la impulsora de Sumar, Rat Basterrechea. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'acord de Junts amb el govern espanyol per al repartiment de menors no acompanyats i l'increment d'armes associades al cultiu de la marihuana. A partir de les 5 coneixerem l'Orfeó de Sabadell. Continuarem amb l'espai dedicat al món animal per parlar sobre la sobrepoblació de conills amb el biòleg Juli Mauri. I acabarem amb cultura per presentar-vos el llibre de l'escriptor badaloní Jesús Sánchez, Un delfín en Baétulo. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. El nou pla director de comerç serà un dels punts de l'ordre del dia del ple de març de l'Ajuntament de Terrassa. La Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Educació ho va aprovar aquest dimecres i celebrarà a la sessió del 28 de març. El document ha de definir les polítiques i accions que s'implementaran en els propers anys per augmentar les oportunitats, l'atractiu i l'equilibri territorial del comerç, l'hostaleria, els mercats i les fires. Aquest projecte s'arrossega des de fa anys. L'empresa que l'havia de tirar endavant va renunciar i el consistori va signar un conveni amb la Cambra per reimpulsar-lo. Ara s'ha fet una diagnosi de la situació i s'ha establert un pla d'actuació. La intenció és transformar els mercats municipals, per exemple, en espais on convisca l'alimentació, la gastronomia, la cultura i el comerç. I aprofitant que el 2025 s'acaben les concessions a les parades del Mercadal Martí Lomà, es vol reduir el nombre, definir el model i plantejar una segona edició setmanal. El PSC ha mostrat els seus dubtes sobre algunes de les accions, sobretot pel que fa als mercadals, mentre que Esquerra Republicana creu que és massa aviat per elevar-lo al ple. Per la seva part, el PP i el tinent d'alcalde, Xavier Cardona, es van mostrar partidaris d'aprovar el document com un punt de partida per començar a actuar sense perdre més temps, amb la promesa de revisar-lo en un any per incorporar més actuacions necessàries.
Gràcies, Sergi. I ara anem a la CUC Capital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Banc Sabadell celebra aquesta tarda, d'aquí a una hora, la primera Junta General d'Accionistes a la ciutat després del retorn de la seu social del banc. Fira Sabadell acollirà la trobada a partir de les 5 de la tarda, una reunió que estarà marcada per l'opa hostil del BBVA sobre l'entitat local. En la prèvia de la Junta d'Accionistes, el president del BS, Josep Oliu, ha apel·lat al govern espanyol.
El govern espanyol té una responsabilitat, i el govern català també, de vetllar per pel futur del teixit empresarial que hi hagi. Les pimes són una part molt important d'aquest teixit empresarial.
En aquest sentit, Oliu ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez té a les seves mans protegir l'equilibri en el finançament del mercat espanyol si l'operació entra en fase 3, com és previsible.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La masia de Calendal, al barri de Bufalà, ha estat desocupada i tancat el seu accés des d'aquest matí. Tot i que encara no hi ha data prevista, des de l'Ajuntament tenen intenció de convertir la masia en un espai d'ús per a la ciutadania, una llarga reivindicació tant de la plataforma Salvem Calendal com de l'Associació de Veïns de Bufalà. 6 agents de policia han entrat amb equip antidisturbis a l'edifici i han trobat 4 persones que han estat identificades i ateses per treballadors de serveis socials. Els operaris municipals han realitzat els treballs per impedir que ningú pugui tornar a accedir a l'edifici, on hi ha parts del sostre apuntalades i amb risc d'esfondrament. Daniel Aguilera, regidor de Polítiques contra l'Ocupació Il·legal, ha manifestat la voluntat de l'Ajuntament de Badalona de recuperar béns patrimonials de la ciutat, com ho és aquesta masia del segle XV. L'edifici va passar a mans de l'Ajuntament l'any 2008. Des d'aleshores no s'hi ha fet cap actuació en aquest edifici. Escoltem a Daniel Aguilera.
L'execució de l'ordre judicial que ens ha facilitat la desocupació de la masia de Calendal Nosaltres, des de que portem el govern, estem treballant en la recuperació de tot el domini públic que tenim a la ciutat que està ocupat, sobretot per respecte també als veïns de la nostra ciutat i del patrimoni que té l'Ajuntament. No tinc una data o què farem, però sí que és la veritat que la nostra intenció no és deixar un espai buit o un espai que no tingui un ús per la ciutadania.
La plataforma ciutadana Salvem Calendal fa anys que demana la restauració i recuperació d'aquesta masia històrica per a ús públic.
Gràcies, Anna. Encara des del litoral, una mica més al sud, al Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, considera incompatible donar més capacitat a l'aeroport del Prat i respectar el medi ambient de l'entorn. Ho ha dit en resposta al dictamen no vinculant que el Comitè d'Assessors de l'Ajuntament de Barcelona ha fet públic aquest dimecres, on es recomana optimitzar el rendiment per arribar a les 90 operacions l'hora, mentre es pretén preservar la Ricarda, sense però especificar com.
L'anterior ampliació, l'anterior construcció de la tercera pista de l'aeroport del Prat ja es va fer malmetent espais naturals i, per tant, qualsevol modificació que impliqui una ampliació d'un metre es farà encara sobre espais naturals protegits per la Comissió Europea, són xarxa Natura 2000. Per tant, pretendre ampliar l'aeroport respectant les infraestructures naturals del nostre país és impossible, és inviable.
Un dictamen al qual també s'hi oposen des de plataformes com Zeroport, que ho titlla de soroll mediàtic, assenyalant que aquest informe no aporta res de nou i que només genera més pressió política.
Gràcies, Luis. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Nou impuls per al polígon del Pla de la Bruguera. Candel s'adquireix el 100% de Miró Electrodomèstics. La central de compres d'electrodomèstics ubicada al carrer Conca de Barberà del Pla de la Bruguera ho ha anunciat en un comunicat. L'operació d'expansió es va produir el gener passat. Després d'una primera adquisició al 2021, Candel s'esdevé ara soci únic de Miró Electrodomèstics. Fins ara participava només en un 50% del capital de l'empresa i la societat Svan Trading tenia la resta. L'objectiu d'aquesta empresa, que factura 70 milions d'euros, és mantenir el model de negoci basat en la proximitat amb el client i la innovació constant, han dit en un comunicat.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Avui amb Mireia Puente. Bona tarda.
Bona tarda. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en circulació aquest dijous a la línia Barcelona-Vallès, amb 7 parades del terme municipal de Sant Cugat, el primer tren renovat de la sèrie 112, la més antiga del parc mòbil, que s'ha modernitzat amb els mateixos serveis, disseny i confort que ofereixen els trens més nous de la sèrie 115. L'actuació continuarà ara en la resta de trens de la sèrie 112 amb l'objectiu d'allargar-ne la vida útil 15 anys més. La majoria dels 22 vehicles d'aquesta flota van ser construïts l'any 1996, de manera que amb aquesta intervenció podran donar servei a un total de 45 anys. S'han equiparat a la resta d'unitats, ha explicat el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz. L'escoltem.
Amb més confort, com hem dit, hem tret separacions, la visibilitat, el nivell de confort és millor per l'usuari, les condicions tècniques de serveis, l'USB, les connexions, tot això s'equipara a la resta d'unitats, però no un increment de...
L'empresa pública ha destinat 16,3 milions d'euros per la rehabilitació dels primers 16 trens. Posteriorment, en sumarà al voltant d'uns 5 milions d'euros més per a unes altres 6 unitats i, d'aquesta manera, completar el canvi de les 22 d'aquest model. Entre les novetats que incorporen el nou vehicle, hi ha l'eliminació de les barreres de vidre que separen els seients amb les zones de portes, s'han instal·lat més seients plegables, l'accessibilitat de les portes i s'han repintat diversos elements. S'han conservat els seients, però s'ha modificat la tapisseria, el color dels agafadors i l'aspecte exterior del tren cap a una imatge igual que el model 115.
Tarda, no et desconnectis. Connectat. Castellà es transformarà el dia 5 d'abril en un oceà divers, tot plegat en el marc de la 6a Marató per la Diversitat, una proposta comunitària que, entre altres qüestions, busca conscienciar la societat i impulsar la implementació efectiva del dret d'inclusió. Hem convidat per parlar-ne la seva impulsora, la RAT Basterrechea. La tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
RAT, una vegada més aquí al Connectats, et convidem, com explicava la Carme, per parlar d'aquesta Marató per la Diversitat, la 6a edició. I és que la Marató es fa perquè encara hi ha coses per reivindicar.
Jo crec que hi ha moltes coses per reivindicar. De fet, no sé si estem millor. No sé si això és frustrant. No, jo crec que no. A més, quan hi ha canvis de govern, és com que... És un projecte que ha de ser un projecte de país i que, independentment del que hi hagi el govern, hauria de ser continuista i hauria de ser un pal de paller pel país. Llavors, bueno, a vegades els polítics es miren més que els puguin votar que no tant els projectes importants per la societat.
Ara ho explicava la Carme quan ens donava pas, que a banda de, evidentment, aquesta voluntat de sensibilitzar i de conscienciar, també hi ha aquest reclam perquè s'implementi de veritat aquest decret per la inclusió que es va aprovar ja fa uns anys.
Sí, o sigui, hi ha la reivindicació del decret, però nosaltres crec que hem anat una mica més enllà i el que estem intentant és crear activitats universals per tal d'ensenyar no només al departament, sinó també als ajuntaments, a les diferents entitats, a tothom, que es poden organitzar activitats en les que tothom hi pugui participar sense que s'hagin d'adaptar. I creiem que aquest és un pal de paller nostre. Quan anem a diferents llocs, veiem que encara això està costant moltíssim i nosaltres ho fem des de fa temps. Vol dir que hem ampliat una mica la mira, hem mirat que la societat pugui començar a fer aquest camí perquè entenem que els polítics van per darrere de la societat. Llavors, la idea és que la societat avanci i que ells no tinguin més opció que anar per aquí.
I que al final totes les activitats que es programin siguin universalment accessibles, no? Seria una miqueta...
Bueno, la idea és que antigament el que es feia és que quan algú tenia alguna necessitat de suport s'organitzava una activitat i l'adaptaves a aquesta persona, no? La idea ara és molt diferent, és canviar el context, és fer una activitat en què tothom hi pugui participar, sigui com sigui, sense que hagi de ser adaptada. Llavors, és obrir la mirada, saps? I hem vist que es pot fer, perquè ho vam fer en el túnel dels sentits que vam preparar l'any passat. Van passar 3.000 infants i no es va haver de fer cap adaptació. L'infant que té més capacitat d'escolta va escoltar molt bé la història. El que no tanta va aprofitar més la part sensorial. Llavors, bueno, es tracta de que l'activitat sigui prou oberta perquè qualsevol persona s'hi enriqueixi tal i com és.
El 5 d'abril, l'Espai d'Olrà, a partir de les 10 fins a les 7 de la tarda, podrem explorar un oceà divers. Això què vol dir? Perquè hi haurà moltíssimes activitats i, sobretot a mi, el que més m'agrada, que s'implica tota la comunitat, moltíssimes entitats.
Sí, com cada any hi ha moltíssimes entitats del poble, sobretot de cultura popular i també escoles de música que s'impliquen. Tenim molta participació del poble i això per nosaltres és molt important. Aquest any fem la presentació del nostre llibre que és Explora l'oceà divers, i el presentem el dia 3 d'abril al Calissó, vol dir que està tothom convidat.
A quina hora?
A les 7 de la tarda. No només presentem el llibre, sinó també presentem el que és la Marató, no? I el que volem fer aquest any és tots aquests animals que fa ja un any i pico que ens estan acompanyant i que tenen històries molt interessants per explicar de com cadascú sigui com sigui, de l'espècie que sigui, es mogui, parli o faci el que sigui, pot viure. Hem organitzat un oceà allà a la Sala Blava en el que cada animal tindrà una activitat per fer universal.
Són els protagonistes, entenc, dels contes que també hem pogut llegir aquí a l'actual.cat i en el paper. Aquest llibre, tinc entès que també té so, no? Que heu comptat amb els autors i amb gent que ha col·laborat perquè qui no pugui llegir, per exemple, el pugui escoltar, no? És com un audiollibre.
Sí, representa que nosaltres, el llibre, els escriptors són gent de castellà, que ha volgut fer aquesta aportació per nosaltres i estem molt, molt agraïts. I el que vam pensar és de posar un QR i aquest QR hi hagi el conte, diguéssim, com es diu, escoltat o no sé com
dir-ho. Sí, un audiollibre, no? Ara es porta molt, la gent que va fer esport
Exacte.
Ho dic, la gent que va fer esport, perquè
tu no.
De vegades es posen podcast o audiollibres.
Exacte. Llavors representa que tu li dones el QR i pots escoltar el conte per si hi ha alguna persona que no pot llegir-lo. No és un llibre universal, perquè ens hagués agradat que fos més universal, pensàvem el millor de fer-ho amb pictos, de fer diferents coses. Tampoc tenim tants recursos ni tant temps suma, però sí que almenys hem tingut aquest detall perquè qualsevol persona pugui accedir a aquest QR i el pugui escoltar.
El dia 5 d'abril, a banda d'aquesta presentació el 3, el 5, a l'Espai Tolrà, deies que hi haurà moltíssimes activitats. Per exemple, he vist una que m'ha fet gràcia, eh? Estampació de tot bacs. Després, construcció cooperativa de cases. Tallers pràctics d'autorretrat. Després, moltes propostes de cultura popular, fins i tot de karaoke, villes catalanes, escacs gegants. Això és per tothom, vull dir que hi haurà moltes coses, és tot un dia d'activitats, potser podem venir al matí a trobar una cosa que ens interessa i a la tarda una altra, i a més, també podem menjar.
Sí, perquè també hi haurà botifarres. La veritat és que sí, que hi ha moltíssimes activitats, al gust de tothom. La gent de Castellà ja coneix una mica Suma, quan ve ja saben que els infants tenen 10.000 coses per fer, donem gràcies que cada any està sempre a rebentar, i aquest any, cada any intentem fer algun plat diferent, no? Mm-hmm. Hi ha les activitats que són més típiques que hi són cada any, i aquest any hem preparat aquest oceà en el que t'has d'endinsar i investigar a veure què passarà.
No ens vols dir molta cosa, no?, perquè hem de venir. Seria una mica la història, però sí que m'agradaria també destacar, per exemple, que hi haurà esports inclusius amb el TEP, que és una cooperativa d'inserció sociolaboral d'aquí de Castellà del Vallès, també bastoners, castellers, tabalers, les espurnes, els diables d'aquí de Castellà, contes... És una proposta, a banda d'universalment accessible, per a totes les edats.
Sí, és una proposta per a totes les edats i nosaltres sempre diem que Suma és castellà, no? Perquè hi ha moltíssima gent de molts llocs, de moltes... idees diferents, i quan més entitats venen, més enriqueixen i més podem fer créixer aquesta família que al fi i al cap som tots.
Mm. No us han dit o no us han plantejat mai d'exportar el model, per exemple, a Sabadell o altres poblacions o ciutats del Vallès Occidental, perquè a tot arreu imagino que la situació en referència a la diversitat a les aules és la mateixa, no? No us han plantejat mai de... sé que al principi havíeu comentat de fer un moviment més a nivell comarcal, però de fer maratons per la diversitat en altres... Ja sé que és, dius tu que és molt identitari d'aquí de Castellà, no?, però altres poblacions.
No, sí, s'ha exportat, perquè, per exemple, a Montcada tenen un Suma.
Ah, sí?
Tenen el seu propi Suma, es van contactar amb nosaltres i l'han creat i tenen el seu propi Suma. A Sabadell, com més gran és la població, és com que és més complicat, no? Però a Sabadell el que sí que les diferents escoles es mobilitzen entre elles per als seus propis recursos. O sigui, cadascú està intentant mobilitzar una mica la seva manera. Quan hem intentat créixer, el que acaba passant és que és com que no pots controlar-ho tot i que cadascú mira molt per ell i és difícil exportar una idea així de gran i fer-la créixer. Nosaltres no n'hem sapigut, però potser algú sabrà fer i nosaltres ens ajuntarem a qui sigui.
No sabia això de Montcada, és molt interessant. I els ajudeu també, suposo que els heu ajudat a fer aquestes primeres passes, però també l'organització o una mica potser d'assessorament...
Sí, ens van contactar i hem tingut diverses converses i hem parlat i ells ara ja s'han creat i fan la seva feina. Però es diu... No sé, és que no sé exactament com es diu, però Suma't o algo així. Algo semblant.
Això vol dir que és una qüestió que funciona, no? Perquè vosaltres, a força de reivindicar i de picar portes, també heu aconseguit, a banda d'unir a la comunitat i a les entitats perquè hi participi, i a la societat en general, també heu aconseguit millores per a Castellà. Recordo, al principi, la qüestió de les vetlladores. No sé, ara també si ens pots explicar una miqueta com està la situació, perquè hem començat l'entrevista una mica pessimista sobre el tema del decret d'inclusió, que encara no està implementat, i això es nota en els recursos i en l'atenció a les persones amb diversitat a les aules. Però ara, aquí a Castellà, quina és la situació?
Aquí a Castellà el que vam aconseguir és que ara l'Ajuntament paga les vetlladores de totes les escoles. És un ajut que jo crec que és imprescindible. Per tant, podríem dir que aquí a Castellà ho tenim bastant cobert. tot i que, evidentment, com més recursos hi puguin haver, millor. Però acaba sent un ajut local. I el problema a nivell, diguéssim, més autonòmic és més gran i no està solucionat. Val? El que sí que crec és que aquest canvi de mirada o aquesta mirada de suma sí que ha fet que jo crec que l'Ajuntament s'inclogui en aquesta mirada i moltes de les activitats que es fan al poble, i a part que ara hi ha també la regidoria de diversitat, doncs mira perquè tots els infants puguin participar sense cap tipus de problema.
També et volia preguntar, perquè l'altre dia, en una altra entrevista a l'actual i a Ràdio Castellà, vam convidar una persona que ens va fer notar que per a ell, persona amb diversitat, era una manera com d'infantilitzar i de no donar la importància necessària a tot el suport que poden necessitar, i ell ens va demanar que ens referíssim com al col·lectiu, diguéssim, com persones amb discapacitat, però vosaltres reivindiqueu la diversitat, no? No sé, els mitjans o, per exemple, què és el que hem de fer servir, no?, aquesta terminologia, perquè jo entenc que diversitat és que tots som diversos i potser jo no veig bé i porto lentilles o necessito un suport per una qüestió i una altra persona en necessita una altra, no? I de vegades ens perdem una mica i no sabem com hem de fer servir el llenguatge.
Bueno, el llenguatge és molt profund, llavors és molt important com utilitzar-lo. Jo no puc dir com s'ha de fer, jo puc explicar com nosaltres ho sentim. Per mi, i ara parlo amb experiència personal, que el meu fill amb 2 anys li diguin que és un discapacitat, l'està com posicionant molt que està menys capacitat que la resta. Llavors, per mi no és la paraula. El que sí que estic d'acord segurament amb aquesta persona és que hi ha una necessitat de suport. Per tant, quan nosaltres vam anar al Parlament de Catalunya a parlar, el que vam demanar és canviar el terme de discapacitat per necessitat de suport. És molt diferent que tu et diguin que ets un discapacitat grau 4, o que no es diu així, sinó que tens un 75% de discapacitat, per exemple, que vol dir que tens un 20% de un 25% de capacitat. Vull dir, això em sembla molt dur. A que diguin que tu necessites suport en grau 4. Vol dir que tu ets una persona, siguis com siguis, i necessites que t'ajudin. Per mi el concepte és molt diferent. I vam demanar canviar... O sigui, evidentment que la gent que necessita suport l'ha de tenir. I això ha d'estar baremat d'alguna manera perquè et puguin donar els diners o el que necessitis. Però d'aquí a dir-te discapacitat o que necessites suport, per mi és molt diferent. O sigui, ja et dic que a un nen de 2 anys li diguis que és discapacitat, t'estàs dient cada dia de la seva vida que té menys capacitat. En canvi, tu dir-li que et dius Pau i necessites un suport i te'l donen, per mi és molt més amable, i a nivell d'autoestima i a nivell de com et desenvolupes, crec que és molt més positiu. És la meva visió, és la visió de suma, que no és absoluta. O sigui, cadascú pot tenir la seva i, evidentment, jo respecto, però crec que una mica el que reivindicava aquesta persona és que una cosa és diversitat i l'altra és que dintre de la diversitat hi ha gent que necessita suport. Jo estic totalment d'acord. Però en comptes de discapacitat diem necessitat de suport i és, per mi és millor.
Sí, ell comentava que se sentia més còmode amb la nomenclatura de persona amb discapacitat perquè reconeixia, deia que diversitat li semblava que era com una mica que donava confusió, però és clar, això al final és cadascú com se senti a gust, i és el que dius tu, no? Sí que és veritat que es necessiten una sèrie de reglaments i de barems per qüestions legals, però després hi ha moltes sensibilitats, no? I nosaltres aquí, en suma, també reivindiquem aquesta diversitat en positiu, no?
Sí, és que en realitat és que la persona... A vegades em pregunten al Pau quin grau té d'autisme. No tinc ni idea. És que jo no m'ho he plantejat mai, això. O sigui, és que m'és igual. O sigui, jo, és el Pau, és el meu fill, necessita un suport i necessita que l'ajudem amb això, i amb això ho fem. Què m'aporta a mi tenir el grau de... És que què m'aporta a mi i què li aporta a ell? El que sí que és veritat, ell que ell necessita unes ajudes que les ha de tenir. Llavors, bueno, però podem posar que és una necessitat de suport, però no és una discapacitat. Llavors, per mi aquest enfoc és molt important, però perquè a baix ens posem d'acord, a dalt s'hauria d'establir un criteri i realment fer aquest canvi de mirada, perquè en realitat... A on pots arribar com a persona no t'ho poden condicionar des de petit.
Això és molt important, eh? a tots els nivells, eh? Però no només en l'àmbit de la diversitat, eh? Perquè de vegades ens condiciona molt la infantesa i l'adolescència i hauríem de ser una mica, tenir més capacitat de créixer i de ser com volem ser, no?
Exacte, és que acaba sent això, la diversitat és tot, en realitat.
Doncs recordem-ho, el 5 d'abril a l'Espai Tolrà, a partir de les 10, 6a Marató per la Diversitat, que fa molt bona pinta, molts animals marins. Esperem que... Esclar, anava a dir, esperem que no plogui, però és igual, perquè ho fareu a l'interior.
Sí, més agraïm, eh? Perquè ara, tal com està el temps, agraïm. És tot interior, vol dir que tothom pot venir. És tot gratuït, que també és important de dir-ho. El que sí que, si algú vol fer alguna col·laboració comprant alguna samarreta o participant en el bar o comprant una botifarra, ens ajuda a seguir creant, perquè en realitat el que fem és seguir creant per poder posar aquesta mirada en diferents àmbits de la vida perquè es vegi que es pot fer. I animem a tothom a venir a participar.
Doncs ja ho sabeu, Rat, gràcies per venir com sempre al Connectats i estàs més que convidada per explicar-nos totes les activitats que feu des del SUMA. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment ara per a l'opinió. Obrim aquesta finestra per a la tertúlia Tres Bandes, que avui compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Manel, molt bona tarda.
Molt bona tarda, companys. No volíeu aigua? Doncs pues toma, aquí teniu aigua.
Dues tasses, no? Bueno, dues tasses no. Dues galletes ben plenes. Sí, 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 sí. També saludem el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual de Castellà. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, com estàs?
Estupendo i encantat de que vagi plovent, eh?
Doncs sí, la veritat és que sí, però de tant en tant el sol també hauria d'aparèixer, eh? Perquè si no ens, sí, ens deprimim, eh, una mica.
Estem d'acord, però cuidado, si ara està embalat, aprofitem un màxim i omplim els pantanos, eh?
Ja, ja, no, sí, aigua ja en tenim. Ens hem recuperat, que no vol dir que la situació no sigui complicada de gestionar a partir d'ara, és a dir, de cara al futur. I ara és
com
el tot...
Com deia la dita,
sí, no,
mai plou
a gust de tothom, no? Clar, sí, pues sí,
ja
sí.
Està, és la realitat. Sí, sí.
Saludem també la Lourdes Dalmau, que és professora llicenciada en Economia i Empresa. La tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Lourdes, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Per afegir comentaris, dius que avui és el... Bueno, comença la primavera, no?
Ah, ostres, avui, és veritat.
Sí, sí, sí,
número 1. Sí? És veritat.
A això, les 10:10 ha començat.
Ho veus? I per altra banda, segons el que van explicar, no tenim un trenc de borrasques i que en tindrem pluja i pluja i pluja. I
a l'abril... Aigües mil.
Sí. I, de totes maneres, a mi, quan la gent em diu ai, quin mal temps, jo dic, mal temps? El temps no és ni bo ni dolent. És agradable, plou, és bo.
No, i és bo com està plovent ara. El que passa és que, a veure, som nosaltres clima mediterrani, estem acostumats a veure el sol, a tenir unes hores d'aquest escalfament que ens dona l'astre rei, i quan passen dies sense poder-lo veure, es nota. O no, no em digueu que no, perquè portem un hivern que és molt trist, molt gris, molt tapat,
no,
molt plomés.
No. Això és una actitud de les persones.
Ah, mira, gràcies.
I tant. Tu t'aixeques al dematí i dius, però quin bon dia, que bé, quina sort que tinc aquí de viure, de compartir i tal.
És com ara, t'hauria de dir, Lourdes, mira quin dia tan fantàstic que fa.
M'encanta, és un dia per estar recollit. Hi ha dies
per estar recollit.
Hi ha dies per estar al carrer i, en canvi, doncs, això et permet estar així recollit. O, per exemple, estar darrere d'una finestra, mirar com plou tranquil·lament, si tens al davant algú verd... Vull dir,
O tindre un negoci de paraigües, també.
Sí, sí. Quin bon tema de tertúlia que ens ha quedat, eh? Això per començar sense entrar en matèria amb els temes que us proposava per avui. Potser més agradable aquest tema que ha servit d'obertura que no pas els que tractarem ara, perquè són temes punxeguts, delicats i que doncs, són difícils de pair. Si us sembla, començarem per aquest acord entre el PSOE i Junts per al repartiment dels menors migrants per la península. El Consell de Ministres va aprovar dimarts un decret de llei que estableix els criteris per a la distribució entre comunitats i que, segons el partit de Junts, limita el nombre de menors no acompanyats que arribarà a Catalunya. Clar, aquí hi ha hagut reaccions, sobretot per part de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, doncs que no estan d'acord i
socialista també no estan d'acord.
Però parlem dels que no estan d'acord, per què no estan d'acord? O us pregunto si us sembla que aquest és un acord, com diu Junts, més just i equitatiu, o quin tipus d'acord penseu que és aquest que s'ha produït? I vols començar
veure,
tu?
Jo, perfecte. No. Aviam, i el que jo sé és que d'altres vegades hi havien hagut altres plantejos a l'hora de repartir aquestes persones i resulta que donava uns resultats molt diferents i que ara realment l'únic que passa és que el senyor Sánchez necessita els vots de Junts. Si és equitatiu o no, no se sap, perquè el nombre de persones d'aquests menes, no? Aquests joves que no estan acompanyats, crec que no ho tenen determinat. Vull dir, per comunitats autònomes. I aleshores, bueno, han creat una sèrie de barems i tal, que i, escolta'm, és molt trist, és molt trist, però reconeixem una cosa. Ningú els vol al costat. Digueu-me, si hi ha alguna unitat autònoma, digui, sí, sí, veniu, porteu-me'ls. És que és més, ni les ciutats, ningú vol tenir un centre de persones que poden arribar a portar problemes. I llavors un altre fet que a mi m'agrada també, sempre sento que diuen, són nens. Aviam, són nens. Mirem què defineix, a quina edat s'acaben nens i a quina edat s'acaba l'adolescència.
No.
Vull dir,
se'ls hi fan proves per determinar si són menors o no.
No dic això. Són menors de 12 anys? Perquè...
Estem parlant de menors d'edat, menors no acompanyats.
Quan diuen nens, hi ha molta gent, sobretot jo ho he sentit, tertulians i tal, que parla d'ets nens, diguem-li, per tocar una mica més la fibra sensible. I no vol dir que a mi no em facin pena, eh? Jo simplement analitzo la situació. I el que veig és que ja no són tan nens. Jo dono classe a nanos de 16 i 17 anys i molts tenen aquesta edat. A més, són persones que han portat una experiència de vida duríssima. I llavors, perquè si han arribat aquí, en quines condicions s'han arribat, i per tant, aquesta experiència dona uns determinats comportaments de rebot i tal. I la veritat, educar nois en aquesta situació és difícil. Amb la qual cosa, dieu-me una sola ciutat que digui jo estic disposat a acollir qui faci falta.
No, però...
Fins i tot famílies.
Ja, però és que Canàries, tal com està el panorama, no pot assumir
però, Carme,
tot aquest pes.
Però, Carme, això ho reconec jo de primer és moment. Que... Però,
o sigui, o som solidaris o no ho som.
No, em pregunto una cosa. On està la Unió Europea? Som frontera de la Unió Europea?
També.
Per què no es resol? Sempre heu mantingut el mateix, m'heu sentit moltes vegades. Per què no es resol el problema amb el lloc d'origen?
Vinga,
en el lloc d'origen.
Anem a fer la roda. Manel sí. I després Josep. Vinga.
Sí, a veure, Lourdes, no és una qüestió de que una comunitat autònoma, un ajuntament, estigui en contra d'acollir aquests nois. Per què? Perquè aquests nois, si són ben acollits, si se les donen el que crec que se li té que donar, que és educació, possibilitats de conviure, d'integrar-se, etcètera, etcètera. Són gent que ens farà falta en el futur perquè tenim un descens de la natalitat molt gran. El problema més gran que tenen municipis, ajuntaments, comunitats autònomes, no és tant el fet de no acollir els menors no acompanyats, sinó és una qüestió que tenen que anar acompanyats d'un pressupost que cada comunitat autònoma el té que treure dels pressupostos que ja té assignats per altres tipus de coses. Quin és el problema? El problema és el que sempre passa, que tant la llei com la... com la situació que té que canviar, ens aborda i no tenim els mitjans. Des de quan ens ha passat això dels menors no acompanyats? Des dels últims anys, quan n'hi ha hagut una immigració constant, i aleshores no hem legislat per tindre una regulació que doni solució a aquestes coses. Què és el que passa? Que ara hi ha un xoc de trens entre distintes sensibilitats polítiques, i d'aquí ve que aquests nois que tindrien que tindre des del primer dia una solució al seu estat, no? Pues estiguin en un limbo allà a Canàries, no? I que ningú li es doni, perquè al final estem parlant del xocolata del lloro. 4.000 nanos, o sigui, en una població de 45 milions d'habitants, per l'amor de Déu. O sigui, si no som capaços de ser solidaris amb aquests nanos, ja en què lo serem, no? Aleshores, el que tenim que fer és algo que és molt difícil de fer. La tecnologia i aquestes situacions sempre ens desborden a la legislatura. I aleshores, ara se té que legislar a correcuita. I aquest és el problema.
Vinga, ara no, deixem el Josep, que no ha intervingut encara.
És que va parlar per mi, sí, vale.
Sí, ara contestaràs, però deixem el Josep, perquè si no, no entrarà.
Sí,
d'acord. Vinga. Sí, a veure, jo voldria precisar unes cosetes. Primer de tot, tenim ara aquesta solució pactada entre socialistes i entre els Junts, perquè els dos partits màxims representants del país, d'Espanya en aquest cas, resulta que no es van posar d'acord. I per què no es van posar d'acord? Concretament no es van posar d'acord perquè els senyors del PP estan en una posició tocant l'extrema dreta de Vox i estan agafant les seves teories. Aleshores, quin és el problema? El problema és que pràcticament tenien el tema solucionat, el tenien pactat, però com que tenen d'anar amb aquest discurs, dir així i un altre també, d'anar agafant per poder més o menys governar les comunitats autònomes que es fan amb els de Vox, van fotent...
Tenen que contactar els de Vox.
Correcte. Aleshores, quin és el tema? El tema és que té de donar solució a aquests 4.400 nens que han vingut aquí. I aleshores, què hi ha que fer? Bueno, hi ha que fer una cosa que sigui el més justa perquè la repartició d'aquest cas concret sigui el més ajustada a el que són la població i una sèrie de paràmetres que els han posat sobre la taula i els han acordat. És a dir, que la negociació és correcta i la solució és el mínim digne que una persona que es considera mínimament solidària i responsable tindria de fer per aquesta canalla que té necessitats. Per tant, totalment jo crec que és correctíssim el que s'ha fet. El problema és que el tenim aquest país, el tenim a Espanya i a Catalunya també. Els partits polítics, el problema que tenen és que fan més durant tot el dia estan fotent propaganda sectària del seu partit i fan poca política. I quan veiem que hi ha un acord, malgrat que són acords de posicions que no són coincidents, ens sembla que ha passat aquí. No ha passat res. Això és política, de veritat. L'altre és tota una sèrie de jocs que no són política ni són res.
Lourdes.
Ho sento, però tinc molt que dir, perquè...
Home, però què vols dir? Necessites tota la tertúlia.
Aquí hi ha aspectes diferents. Una cosa és un problema ara puntual a Canàries i així, que hi ha altres vegades aquí n'hem parlat amb aquesta tertúlia, potser amb algun altre contertulià, i és normal que se li ha de donar una solució. Això per descomptat. Ara, dieu, el problema és de pressupost. Lògic, els recursos són limitats i aleshores els diners que van a parar a un lloc han de sortir d'alguna banda. Educar els nanos que ja venen amb els seus valors, ells porten uns valors i una cultura, escolteu-me, això no és tan fàcil, i si no pregunteu amb els centres on tenen personal, diem-li, amb problemes estructurals de famílies i tal, com s'hi troben, han de tenir uns recursos i això no són pocs recursos es necessiten. I per una altra banda, a mi, aquestes persones que són tan solidàries i tan entregades, perdoneu-me, alguna vegada us heu ofert a acollir, per exemple, persones que han tingut problemes amb la guerra, que han vingut... Heu acollit algú a casa vostra? Jo sí, eh? Perquè, és clar, això de parlar i que ho facin els altres... O sigui, tots siguem molt solidaris, però per part dels altres.
Però no estem parlant de nosaltres com a individus,
no, no
sinó
com
a societat.
És que com a
societat.
És que com a societat, com a societat, tornem a dir, tenim uns recursos. Tenim nosaltres l'educació resolta de tots els nanos que ja estan aquí residint, i no estic parlant d'aquest grup de nanos que està, que per suposat, són persones, més igual que siguin nens de 10, com de 25 anys, són persones i com a persones necessiten, diguem-li, resoldre'ls la situació. De vegades venen de situacions difícils que escapen de les situacions, i de vegades també venen de gent que no és tan neta, que no és tan neta. Diguem però, les però coses tracta, pel seu
però
nom.
Però es tracta de donar solució a una situació que ens està desbordant i que està desbordant a llocs concrets, com a les Canàries i com a Ceuta, que és impossible que puguin abordar tot això.
Això...
Davant d'aquesta situació, el govern de l'Estat...
S'ha de fer un repartiment just.
I llavors, fer un repartiment?
Aquest repartiment que han fet i aquestes normes, que per això han canviat no sé quina llei, o sigui, la llei està d'acolliment i així, el que succeeix és que ho han fet d'acord a l'interès d'un partit polític perquè necessita els 6 vots, perquè el nombre d'acollits que tenen les diferents comunitats és que no se sap. Però, és que no se sap.
Bueno, perdoni. No ho sabem nosaltres.
No,
perdoni,
bueno,
perdoni.
No han sortit, no hi ha ninguna xifra on te diguin.
Perdoni.
La comunitat d'Extremadura passa amb les dades. Perquè si em passes les dades, escolta, jo les veuré.
Em permet un moment.
Ara,
aquí està el tema.
Aquesta no és la discussió.
Si em permet un moment...
Vinga, Josep.
Aquí està el tema. Si em permet un moment, el que estem parlant... concretament és un fet molt puntual, de que hi ha una sobrepoblació de gent immigrants que el govern d'aquest país, juntament amb el resto del Parlament, no han sabut trobar una solució i un pacte mínimament, de mínims, per poder solucionar. I resulta que sigui per necessitats d'un cantó, sigui per necessitats d'un altre, resulta que... I mitjançant un pacte, que, cuidado, aquest pacte no és entre el PSOE i els de Junts. Aquest pacte hi té d'entrar molta gent, perquè hi passarà per el Parlament espanyol. Per tant, aquí tothom es retratarà. I aquí es veurà ràpidament quins partits són aquests tan patriòtics i defensors dels drets humans, o quins partits només van al seu punyetero interès. I ja ho veurem. Però ara anem a solucionar això. I després fem un monogràfic per veure com tenim de tractar la immigració, però, cuidant-ho, no ens oblidem d'una cosa. Estem formant, part de la Unió Europea. I la Unió Europea ha marcat unes pautes. I ens agradi més o ens agradi menys, si pertanyem a la Unió Europea, tenim d'estar subjectes als pactes i a el que hi ha de normatives a Europa. Bueno, no solament només el que ens agrada.
Si entrem per aquest camí, doncs, per exemple, hi ha un tema de control...
M'agradaria intervenir, sisplau, Lourdes.
Sí, perdona, però vull dir que no és el que he dit, No sé qui ha parlat a l'últim, però...
El Josep estava intervenint. Va, vinga, Manel.
Sí.
La veritat és que s'ha dit algo que jo no el comparteixo. Jo crec que vivim en un país molt solidari, molt. O sigui, la prova la tenim en que som el país del món en què més trasplantaments d'òrgans es fa, i és perquè la gent està donada a ajudar los demés. Només tenim que recordar el moment de la Dana a València, com milers de persones amb escombres i pales es van apropar allà per ajudar-hi a la gent que hi havia. Estem un país molt solidari. El que passa que crec que els polítics que tenim no estan a l'alçada de la gent que tenen que governar. I aquesta és la realitat d'aquest país, no? Que tenim una sèrie de polítics, no? Que aleshores cada un mira per a l'interès o del partit o propi, no? I realment situacions com aquesta de nanos que se les tindria que donar una solució des del moment que entren a la nostra, al, al, a la nostre estat se li tindria que donar una solució, i aquí estem entre partits polítics que se tiren retrets els uns als altres i 4.000 i pico de nanos allà que ja tindrien que estar començant a fer, a tindre educació, no? I inculcar-los els valors d'estar-hi en una societat com nosaltres, independentment que vinguin amb una educació distinta. Som un país d'immigració, hem emigrat sí, nosaltres sí, i ara ens venen emigrants sí, a nosaltres, amb la qual cosa és el que ens toca viure.
I el primer que hauríem de fer és que aquestes màfies que sobreviuen amb aquest negoci, diem-li, estallessin. Per exemple, de Mauritània, es van acabar tots els que venien de Mauritània, va ser per això, perquè, diem-li, van comprar, acabar amb tot el tema de les màfies que hi havia que es dedicaven a aquest negoci de transportar les persones, que de vegades són desesperades, o de vegades són els millors de les famílies que fan tot un esforç perquè puguin venir fins aquí. Però mireu una cosa, quan aquestes persones entren al país i que després als 18 anys se'ls posen al carrer, de vegades durant un temps els donen una prestació i el que sigui, a què els aboquem? A què els aboquem? Jo ja us ho dic, eh? Si jo fos un immigrant en un país i no tinc per viure, buscaria la manera. I potser l'única manera que tindria, si és robant, ho faria. Jo no sé el que faria.
Però no podem donar, per fet que quan compleixen
no,
els 18 anys...
No,
integració, la integració d'aquests nanos a la nostra
jo
societat
que sí,
està garantida.
Qualsevol persona garantida no té mitjà de sobreviure, buscaràs la manera si no la tenen.
O no siguis emigrant.
I els atenen o no els atenen.
No,
he vist molta gent que, de debò, fa molta pena. Fa molta pena. Els veus, si no tenen que han de fer. Què faríeu qualsevol de vosaltres, us pregunto? Què faríeu?
Per tant, no és aquest el tema.
Ah, no, no mai és el tema.
Hi ha una altra qüestió. Aprofito, per exemple, l'aportació o el comentari que feia Oriol Junqueras sobre aquest tema que estem debatent, i ell reflexionava sobre on es posa l'accent quan tothom parla sobre això. I és que és veritat que tothom ens fixem en el nombre de persones, no?, que s'haurien de distribuir per aquestes comunitats, i que no es parla, per exemple, del model. Jo no sé si vosaltres, per vosaltres també és important aquesta diferència a l'hora de valorar i analitzar el tema, perquè, clar, cada comunitat també té la seva manera de fer. Aquí a Catalunya, ara que parlava la Lourdes dels menors que quan fan 18 anys doncs ja queden fora del programa, en alguns casos arriben fins a estar als 23 anys, sembla, no?, que poden continuar. Cada comunitat, m'imagino que aplica una mica...
Si aquests nanos aprenen, si aquests nanos reben la formació que estem obligats a donar-los, arribat als 18 anys, trobaran feina segurament en aquest país i s'integraran perfectament, igual que els demés.
Dones classe? Tu creus que de vegades les persones volen rebre la formació per poder desenvolupar el seu futur?
I tant, i tant.
Ja t'asseguro jo, hi ha persones que no volen perquè tenen altres interessos. Tots volen estudiar, ostres, de debò, eh?
Bueno, no estudiar, potser guanyar-se la vida.
No, formar-se.
Guanyar-se la vida.
Hi ha persones que els agrada fer la seva vida. No els agrada. Nois, de debò, porto més de 30 i pico d'anys a l'ensenyança, eh? I sé que hi ha persones que tenen molt d'interès i d'altres persones que no. Que no.
I que el que m'estàs dient és que la gent emigra, se fiquen en una patera per jugar-se la vida, per vindre aquí a fer el vago... Vinga, ja, Lourdes,
no,
sisplau. La gent ve aquí a guanyar-se la vida igual que
el
vam guanyar nosaltres.
Igual que el vam vindre els nostres pares de fora. Ara, com se'l
milloren és una altra cosa. Ens queden res. Vinga, Josep, vinga.
Hi ha una cosa, que jo crec que és clara. És dir, de persones que no tenen ganes de treballar ni d'estudiar, ni una cosa i una altra, no fa falta que ens vinguin gent de fora per tenir-ho. Ja els tenim aquí.
Això és el que estic dient. M'esteu donant la raó.
Permeti'm, aquí no és qüestió de tenir raó, aquí és qüestió de donar opinions diferents. Aleshores, si em permet, jo només vull dir-li que aquí els tenim. És dir, en una societat hi ha diferents tipus d'extracte. I la societat es composa dels més rics, els no tan rics, els del mig, els de més avall i els que no tenen res per menjar. Si ens considerem un país avançat jo considero que estem en, una, en un país i en una zona, que és la zona d'Europa, que és més avançat en quant a llibertats i en quant a drets humans, la base d'Europa és a base de drets humans, llibertats, solidaritat i respecte social. Si això és el que volem, automàticament fem el que faci falta entre les diferents administracions per poder avançar en aquest camí. Si no volem això, aleshores podem tenir diferents models, com el senyor Trump i com el senyor Putin i d'altres. Aleshores, tenim de triar.
I que n'hi haurà sempre gent, ja està. Josep, n'hi haurà sempre gent que no entri dintre del paràmetre. O sigui, n'hi haurà sempre gent, però no serà mai la majoria. Serà sempre una minoria. I si ens quedem sempre en el missatge de la minoria, aleshores veiem el problema constantment, no?
Totalment.
I el que tenim que quedar-nos és en la majoria de nanos que s'integren i que faran que en aquest país segueixi funcionant quan realment tots els que estem ara en actiu deixem d'estar-ho, no? I aquesta gent es pagarà les pensions, no la farà una altra, no?
Totalment d'acord.
Última intervenció, vinga.
Deixa'm, puntualitzar, perquè a mi em sembla que les coses s'agafen una mica pels cabells, perquè quan dic tinc raó, vull dir, estem compartint, m'estàs dient el mateix, estem compartint la mateixa idea. I llavors, per exemple, ara que traieu coses que de debò no heu d'entendre, en comparació de Putin amb Trump, dos sistemes, dues maneres de... organització social que no tenen res a veure, al meu entendre. Un amb un partit d'economia planificada i l'altre amb un partit d'economia liberal total. O sigui que, aviam, aclarim les coses.
No, però són les persones.
Jo li aclareixo ràpidament.
Molt ràpid perquè marxem. Estem en qüestió de segons.
Jo li puc aclarir ràpidament. Miri, el comú denominador en aquests moments, cap a on anem, ara hi ha un trencament, una disrupció a nivell geoestratègica a nivell mundial. I resulta que la nova geoestratègica que sembla que es poden fer...
Ho sento, Josep, és que hem de tancar i estem a segons.
Gràcies a tots, companys.
Ho hem de deixar
bé,
aquí.
Vagi bé.
Fins a la propera sessió, que vagi molt bé.
Tarda.
Bona tarda als tres.
Adéu, bona tarda.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, i som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona a la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.